Un peu aquí, un peu allà.
Hola, molt bon dia. Avui és divendres, dia 20 de març, i estem en un nou programa de la carpeta de l'avi. Doncs avui, com a tècnica, tenim a la Ivet Valverde. Bon dia, Ivet. Tenim a la nostra presidenta del casal, Montserrat de Silva.
Hola, bon dia, Montserrat. Bon dia a tothom.
Avui, com a convidada especial, tenim a la nostra Nutri, Emma Mirapeix.
Bon dia.
Molt bon dia. I doncs, com a coordinació i presentadora, sóc jo, l'Anabel Caballero. Doncs molt bé, avui hem tingut una petita baixa. La nostra Anna, pobreta, avui no podrà venir perquè està amb els queixals bastant fotuda i doncs la deixarem descansar. Anna, et fem arribar un petonarro, vale? Que et milloris molt, molt, molt ràpid. I doncs, bueno, avui, aprofitant que tenim a la Emma, bon dia, Emma.
Bon dia.
Doncs volem tractar un tema bastant xulo i bastant important, que a més és el taller que està fent el Casal Catalunya, i doncs parlarem sobre la piràmide nutricional, no? Què ha passat i com ha canviat l'estructura de la piràmide nutricional. I doncs, explica'ns una mica com és que està invertint el pic de la piràmide. Què ha passat?
Bueno, han passat diverses coses. Primer de tot, des de, bueno, arrel dels anys 50, no?, amb la guerra dels greixos i augment dels carbohidrats, també a partir del 1990, que va haver-hi aquesta piràmide, que és la que teniu a tot arreu, no? Si aneu al CAP, si aneu a l'hospital, al casal d'avis, per exemple, fins fa poc també teníeu aquesta piràmide que tots coneixeu, on la base de l'alimentació eren els carbohidrats. Vale, eren els cereals, on se'ns recomanava fins fa 10 anys o així, més o menys, d'entre 6 o 11 racions, que són moltíssimes, per dia, a part de tot l'altre que hauríem de consumir. I això s'ha doncs, pogut demostrar científicament en diversos estudis, més publicats darrerament, que arrel d'alimentar-nos d'aquesta manera també han augmentat moltíssim malalties cròniques, tipus, doncs, sobretot diabetis tipus 2 i també obesitat. Als Estats Units s'han adonat a tot el món, però als Estats Units són els que han fet aquesta inversió de la piràmide, s'han adonat perquè el 90% del seu gasto sanitari se'ls en va amb malalties cròniques, val? Que estan relacionades o provocades o inclús afavorides per aquest tipus d'alimentació. Aleshores, ara li han donat la volta, però hi han hagut canvis que també són molt importants. S'han publicat ara amb aquesta nova piràmide nutricional el 2026 i com que genera, doncs, com totes les novetats, no?, controvèrsia, però també doncs, molt desconeixement, perquè la nutrició és algo doncs, que està com molt a l'abast de tothom, però hi han moltes informacions contradictòries, vam proposar al Casal dels Avis doncs, poder solucionar o almenys desmentir cosetes o poder solucionar tots aquests dubtes que generaven.
Bueno, igualment, la cosa és que els que ja portem anys que ens cuidem l'alimentació, fem esport, del sector sanitari o no, eh? Vull dir, sí que és veritat que, clar, el carbohidrat aporta l'energia, però és que la proteïna és la que forma aquesta membrana, aquest múscul, aquesta, no?, densitat, per així dir-ho. Llavors, jo et vull preguntar que sempre hem parlat de les calories i de les racions, però diuen que el més important del menjar és que sigui real. Vull dir que també la densitat nutricional sigui bona, sigui elevada, no? Per això, clar, jo crec que un carbohidrat no t'aportarà mai el que t'aporta una proteïna. I doncs, què vol dir això exactament?
Clar, mira, per començar, nosaltres sempre que parlem de nutrició, i més en el casal, no?, que sempre els hi faig èmfasi en això, és que nosaltres necessitem tres macronutrients, que són els que hem d'ingerir a la nostra dieta, val? Que un són les proteïnes, avui en parlarem, tenim els greixos i tenim els carbohidrats. Les proteïnes i els greixos en tenim uns que són essencials. Què vol dir això? Vol dir que nosaltres, si no els ingerim a través de l'alimentació, el nostre cos és deficitari i té problemes greus perquè és que els hem d'ingerir i els hem d'incorporar. Però els carbohidrats no són essencials. Nosaltres podem viure tota la vida sense carbohidrats, que no vull dir que no tinguin beneficis. El que passa que dins del món dels carbohidrats, igual que passa dins dels altres dos macros, hem de diferenciar quins són els que més ens interessen, perquè no tots els carbohidrats...
Els primordials,
són
no?
Són els
correctes.
Mm-hmm. Exacte. I clar, la gran diferència, potser amb una de les grans diferències amb l'antiga piràmide i amb la que se li ha donat la volta i tenim a dia d'avui, doncs és precisament això amb les calories, no? On abans es prioritzaven calories, encara que fossin buides, dels carbohidrats refinats, farines refinades, no es feia menció als que són integrals, i qualsevol cosa ens servia. En canvi, ara estem ficant molta èmfasi amb aquesta qualitat. Què vol dir qualitat? Vol dir que un ingredient o un aliment ens porti el màxim de nutrients d'aquests que són beneficiosos per nosaltres. Ja no anem a comptar calories, anem a comptar nutrients, per dir-ho d'una manera. Per exemple, si nosaltres agafem un tros de salmó o agafem un trosset de xocolata, un trosset de salmó petit, que vinguin a ser uns 120 grams, i l'equivalent a xocolata, que vindria xocolata d'aquesta amb llet, la normal que trobem i que és la que més ens agrada, no?, moltes vegades, d'aquesta de supermercat, uns 45 grams, trobarem que ens porten les mateixes calories. Val? Però a nivell de nutrients, el que el nostre cos necessita no ens aporta el mateix. Un tros de salmó, o encara millor, si fos, ja que fem la comparativa amb el peix blau, uns bocarons o unes sardines, veurem que ens porten unes proteïnes de qualitat, que les proteïnes ens ajuden a fer síntesi, a crear múscul, i també ens ajuden, sobretot, a crear defenses, perquè no les necessitem només per la musculatura, les necessitem per moltes immunoglobulines que tenen a veure amb el sistema immunològic, amb hormones. Val? Per tant, aquest tros de salmó ens estarà fent aquesta funció, ens donarà aquestes totxanes que podrem construir-ho, i el tros de xocolata no. Què ens donarà també? Doncs anant amb el peix blau ens donaran els omegas 3, antiinflamatoris, fluidificant la sang, ens ajuden amb tot el problema que sempre hem tingut amb la por aquesta dels greixos, que són, doncs, sempre se'ns havia venut la història, no?, de que a nivell cardiovascular doncs teníem més risc de trombos i de problemes. Doncs l'omega 3 precisament lluita contra això. Ho tenim en aquest peix blau. És a dir, el màxim de nutrició que ens puguem trobar amb la mínima quantitat és el que nosaltres ara estem valorant i estem prioritzant. Uns fruits secs, un ou, no ens portaran el mateix que un trosset de xocolata. A més, la xocolata aquesta que mencionava, normalment, com que és d'aquestes que, a més, el primer ingredient, si us hi fixeu amb l'etiqueta, és el sucre està relacionat amb l'augment de la insulina, pic de glucosa, la dopamina, que també després, al cap de res, al cap de mitja hora d'haver-ne menjat, ens tornarà a demanar ingredients d'aquests o aliments que són dolços. És a dir, no té el mateix impacte. No té el mateix impacte. I el que s'està veient és, doncs, que hem de prioritzar, doncs, aquests aliments que ens porten, doncs, totes aquestes vitamines, tots aquests minerals, tots aquests nutrients que són tan importants.
I a més, si tornem enrere, no?, si anem una mica a la piràmide del 2015, ens adonem que el pa, l'arròs, les patates eren com la base, no? Llavors, clar, el primer que hem de menjar. Però per què ens diuen ara que hem de reduir tant aquest tipus d'aliments? Què està passant?
Clar, el que està passant és que se n'han adonat que tots aquests productes ultraprocessats que han arribat als supermercats i que han fet que la infraestructura canvi en 20 anyets, sí, 20 i 30, no? Nosaltres ens en recordem quan érem petites i quines botigues hi havia? Hi havia les dels comerços locals. Uh-huh. I en allà hi havia tot el que nosaltres podíem comprar.
I a més era fresc, proveïda del pagès, de recollir-ho, de portar-ho, de...
Total. I ara tenim unes infraestructures que és que en allà es ven de tot menys alimentació. Hi ha molts passadissos que directament hauríem de no passar-hi, o passar-hi molt ràpidament, havent carregat abans els altres, perquè és que no són aliments. Clar, tot això està carregat de sucres, està carregat de carbohidrats, està carregat de greixos que són de baixa qualitat, i tot això ens està, primer de tot, ens està fent augmentar la inflamació de baix grau. Tot el que tingui a veure amb inflamació acabarà amb itis. Vale? Quan parlem de malalties, a la tercera edat, artritis, tot el que tingui a veure, bueno, també hi ha molts problemes derivats de gastritis, val? Però tot el que acabi amb itis tindrà a veure amb aquesta inflamació. No és només per l'alimentació, però si tenim en compte que mengem de 3 a 5 vegades diàries, no? Estem cada cop que mengem o ens estem nutrint o ens estem inflamant.
No, i a més que si fas de 3 a 5 àpats al dia i no menges adequadament, el cicle dels pics naturals de glucosa, de digestió, tampoc són correctes.
Exacte.
Llavors és com que el cos ja comença a descompensar i és quan arriba, doncs, la diabetis prematura, no? Els 30, 40... Cada cop hi ha molta més gent jove amb diabetis tipus 1. O sigui,
sí.
Vull dir, és una passada.
Sí,
i després també ens trobem l'alimentació dels nens, dels joves, no? Més o les nenes amb els canvis hormonals per al tema del canvi, no?, femení i tal, però és això, no? Quan treus aquest punt de carbohidrat i comences a donar als teus fills, fins i tot, ells també ho noten.
Sí.
De fet, mira, justament ahir ho parlàvem amb la Clàudia, estàvem sopant, i em deia, mama, crec que deixaré tots els carbohidrats. I jo li deia, ostres, així, de cop i volta, què ha passat, no? Diu, és que des de que tu ho fas, jo em sento molt millor. I a més...
I és que es nota.
No, és que es nota, vull dir. Perquè, per exemple, jo per la nit no bec aigua. A partir de les 6, 8 de la tarda ja intento no beure, no?, per respectar una mica... bueno, ja tu m'entens. Però vull dir, i ella beu moltíssima aigua. Dic, perquè és que el que fas dels sopars no és correcte quan tu t'aixeques a mitjana, a hores mitges de la nit, a beure aigua. No és òptim, no? I doncs ara ha fet el canvi, mama, porto dos nits que no m'aixeco a beure aigua.
Bueno, i és joveneta per aixecar-se.
I té 17 anys, vull dir...
Clar, amb 17 anys, si ens aixequem a la nit, no sé que hi hagi un problema mèdic o alguna cosa, hauríem d'evitar-ho, perquè és que ens està interferint en la son. I
clar,
la son és el moment...
És el que no s'ha d'interrompre, no?
No s'hauria d'interrompre. A
doncs...
tercera edat no podem evitar-ho moltes vegades.
Clar, i després també comentàvem, estàvem en el sopar, no?, amb el tema de les proteïnes, no? I llavors aquí és on vull anar. Abans es deia que la carn vermella estava com prohibida, no? O sigui, la gent que menjava un tall d'aquests... de carn...
Xuletón.
I a més, teníem com la mania de fer que la proteïna com a tal fos de segon plat. Sempre fèiem un previ i després, venga, xuletón de segundo plato, no? Però clar, ara arriba un punt en què la nostra joventut, nosaltres, no, 30-40, demanem de 1 a 2 grams, 1,6 grams de quilo, no?, de carn, i la fem a la brasa i la mengem tal qual. Clar, això no ens fa mal?
No ens fa mal perquè, aviam, la nutrició és algo que està renovant-se constantment, el que, i ho estem veient, no? El que es deia fa 20 anys, a dia d'avui està totalment obsolet. I gràcies a aquesta capacitat d'investigació i de rectificar, podem veure que podem rectificar i sobretot, doncs, no seguir perpetuant coses que ens estan emmalaltint, no? I respecte a la proteïna, el que s'ha vist és que les guies oficials, el que nosaltres ens recomanaven era consumir 0,8 grams, posem més o menys un gram, vale?, per quilo de pes i per dia. És a dir, si nosaltres pesem 60 grams, hauríem de prendre doncs, 0,8 multiplicat per 60. Això és en el cas dels avis, ho treballem, perquè fem aquest exercici, els dic que sense compartir el pes, si no els hi ve de gust que no ho comparteixin, però que triem el tipus de proteïna, la quantitat de proteïna que volem consumir per veure si arribem o no arribem o on podem millorar. I la veritat és que s'emporten moltes sorpreses. Perquè,
arriba ningú, no?
No arriba ningú, però és que no arriben al mínim que estava publicat fins ara i portem anys seguint, que era 0,8. A les guies oficials, i ja s'havia vist, també el que passa que això ara mateix s'ha fet... ara està molt, doncs, que ho parlen molt i ho divulguen molt, però això és nosaltres, ja feia molts anys que ja ho anàvem treballant en consulta, perquè ja estava demostrat científicament que la proteïna que nosaltres necessitem, val, és a partir de 1,2-1,6. És a dir, és el doble.
No, però a més et dic una cosa, ells ho relacionen molt amb un bon tall de carn, que sigui xuletó o tal, però clar, per exemple, a través de la cavalla, per exemple, també poden, a través de la tonyina, a través del peix, o sigui que hi ha, a través dels ous també, que ara tocarem el tema dels ous, vull dir, hi ha moltes formes de proteïna, però el que dius dels macros, no, dels nutri com a tal, és que t'aportaran coses diferents al teu cos, perquè, per exemple, un ou no farà regenerar a nivell tendinós. Clar, un tall de carn,
clar,
sí ho farà, però sí, no de la mateixa manera a l'hora de reabsorbir els macros, sí, m'entens?
Clar, la qüestió és que si ens hi fixem amb la piràmide, una de les coses que xoca és que és només ingredients, els que estan publicats són les imatges dels ingredients d'un sol, ingredient.
La poma
és la poma, la pera és la pera, el pollastre és el pollastre,
clar,
i ja està, no hi ha coses empaquetades.
Correcte.
Val? I aquesta és la nutrició real, que fa tant temps que estem reivindicant una mica, no? Oblidar-nos de tot el que ve empaquetat, totes aquestes llistes d'ingredients que són
interminables. O el que parlàvem del tall, no? De que no és el mateix que tu vegis una peça sencera i et facin el tall, a que tu agafis una hamburguesa, que clar, l'hamburguesa porta el compacte de diverses carnes que tampoc sabes de d'on proviene. Llavors no és el mateix. Sí, és una hamburguesa, serà proteïna. Però jo, per exemple, me'n vaig a la botiga i li dic, talla'm un tros de carn i pica-me-la i fes-me l'hamburguesa aquí. Clar, jo sé que aquest tall, o sigui, aquesta hamburguesa prové del tall que ell m'ha fet. Llavors jo sé que l'hamburguesa que s'està menjant la meva filla és ternera pura, vull dir, no? I llavors, clar...
Bueno, perquè tens aquesta consciència, tens aquest coneixement, i això és important.
I la gent quan et diu, no, si jo como muy bien, vale, hazme un listado de lo que te comes al
bueno,
día.
Bueno, després es revisa.
I, no, clar, i els sucres emmascarats, i quan tu li dius, no, és que esto, esto y esto, i la gent diu, oh, si és que m'estoy envenenando. Vull dir... S'ha de crear una consciència molt...
Sí, clar, és que és nutrició. Al cap i a la fi és el que fem molt en consulta, no? Que és aquesta
total.
Educació nutricional, perquè el que és menjar bé per tu no és el mateix que significa. Clar. Després hem de vigilar també que no és el mateix doncs, una persona que ve per fer un canvi d'hàbits i té una família i són quatre, o una persona que està sola, que és d'avançada edat. O sigui, sempre ho hem de ficar tot amb doncs una miqueta en context. Però sí que és veritat que el que deies tu del perfil nutricional que té un tros de carn vermella d'una carn blanca o d'un peix, doncs clar que és diferent. Per això és tan interessant no menjar sempre el mateix i tinguer doncs, bastanta
varietat.
Inclús per si hi ha algun tòxic, eh? Jo sempre ho dic, hosti, si cada dia mengem el salmó de piscifactoria, que també porta molt menys
a nivell de mercuri i tot
clar,
això. Clar.
Aleshores, sempre ens estem enverinant amb el mateix. En canvi, si un dia agafes el salmó d'aquí i l'altre una truita de riu de no sé on, l'altre dia unes sardinetes, vulguis que no, podem aconseguir els mateixos nutrients a través de diverses fonts.
Jo faig una pregunta. Aviam, ja que parlem de carns... Ja saps per on vaig, oi?
Sí, que la Montse no és molt amant de
la
carn.
No, a casa no, la veritat. La carn, que és millor, jo crec que és millor menjar-la al migdia que al vespre, no? Perquè jo a vegades, quan hem anat a menjar fora, doncs hem anat a sopar, i esclar, jo vigilo molt a l'hora de sopar, perquè és que si no, llavors...
No paeixes.
Llavors no paeixo. Dir, no puc dormir.
Clar, no.
No? I veig persones que s'agafen i sopen aquell entrecot, saps? I penso...
Home, jo, si surto a córrer durant el dia, per la nit em puc permetre menjar-me l'entrecot.
Sí, no, jo no sé si corren o no corren.
Però també si no és el mateix sopar a les 8 de la tarda que sopar no. A les 10 de la nit.
Jo estic dient anar a sopar i anar a sopar, normalment és
sí.
A les 9 en endavant.
Sí.
No és a les 8.
A sopar molt tard, sí.
A les 8 pots sopar a casa.
Ja,
per dir però
sopar
sí.
De sopar.
Però, esclar, quan vas fora, doncs llavors penses, aviam, no? Què has de demanar? I, esclar, jo quan veig tota aquesta gent... que ni que sigui la brasa, és igual, però aquell tos de carn així. I quan, no a mi, poc feta, i veig que estan tallant, i m'entens? Altres, massa cremada, però vull dir, bueno...
La qüestió és que tu no la paeixes bé, no?
No, només de veure-la...
Només de veure-la
ja
tu ja resulta indigesta.
Sí.
Bueno, en aquests casos sí que és veritat que jo... prefereixo que, o almenys us recomano que sigui el dematí, migdia. Per què? Perquè nosaltres els enzims que necessitem per digerir estan molt més, tenim més quantitat, perquè te segueixen uns cicles circadians i funcionen molt millor durant les hores del dia, com ara fins a les 12, 3 del migdia, i després conforme van baixant el dia i el sol, doncs es van reduint aquesta quantitat. Per tant, digestivament no sempre és el més òptim. Persones que no tinguin cap problema, en aquest sentit no m'hi poso. Però sí que prefereixo que, potser, doncs, si portem una alimentació variada i l'estem treballant, doncs la carn al migdia i després a la nit la proteïna pot ser una altra, pot ser un peix que es digereix molt millor. Poden ser uns ous, encara que sigui una truiteta, un ou dur amb una escalivada. Pot ser llegums, el que passa que els llegums també ens trobem una miqueta a vegades,
clar,
com la carn,
la
els poso
nit,
més al migdia. Uh-huh. Però tampoc hem de fer tampoc el plat de cigrons. Pot ser un hummus, pot ser una amanida amb quatre llenties, que no fa falta que sigui. Però bueno, sí que és veritat que el que són fibres com és l'amanida o les llegums o la carn, a la nit es digereixen més malament. Aleshores, doncs, és una qüestió d'estratègia i de posar-ho més al migdia on sí ho podem gestionar i fer que la font de proteïna sigui bastant variada, perquè no només... Una de les crítiques que rep aquesta nova piràmide és que veu un pollastre a l'ast i veu un entrecot i diu, ostres, és el mateix, i puc menjar pollastres a l'ast tot el dia? No, no és que puguem menjar pollastres a l'ast. Després el que hem de fer és anar i mirar totes les indicacions que estan publicades i sostenen aquesta imatge. Val? Però aquí sí que és veritat que hi ha altres varietats de proteïna i són les que hem de fer èmfasi també, inclús també per a un nivell econòmic. No, no, no val el mateix un entrecot que un pot de cigrons.
Clar,
S'ha d'anar compensant.
I la sostenibilitat, també.
Doncs ara posarem una cançó i parlarem dels ous, que hem portat aquí avui un ou. I doncs comentarem també un parell de punts importants sobre els greixos, que també tenen a veure amb el que és la piràmide i aquests canvis que tenim. Doncs quan vulguis, Ivet, gràcies. Doncs ja tornem a ser aquí, estàvem aquí parlant del plàtan, del iogurt, bueno, estàvem aquí ja, no?, a nosaltres, a la nostra. I doncs, el que comentàvem, no?, parlàvem de la carn vermella, de lo que són els grams, els quilograms, el que fem, no?, però també vull afegir els ous. Què passa amb els ous? Perquè abans era com, ui, no más de dos huevos a la semana, perquè a nivell grasso, el fetge, el no sé què... Vale, jo vull dir que jo em menjo de 2 a 4 ous cada dia. Des que he fet aquest canvi d'hàbit de menjar ous, perquè a casa meva no falten mai els ous, la meva energia ha canviat moltíssim, les meves digestions són brutals, els meus nivells de ferro, jo fa més de 2 anys que no he tornat a tenir anèmia, tot i que les meves menstruacions són iguals, és una puntualització personal, i la meva doctora em va fer una analítica i em va dir, Anabel, digue'm què estàs fent, diu, perquè és brutal. Jo li vaig dir, doncs mira, potser penses que estic una mica boja, però he fet aquest canvi d'alimentació, he fet això, 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 i em diu, ets la segona persona que veig en analítica que ha fet aquest canvi, afegint aquesta quantia d'ous, perquè hi ha qui fa 4 o hi ha qui fa fins i tot 6. Jo 6 ja no, perquè mi cuerpo ja tampoc me lo acepta, no? Però em va felicitar. O sigui, diu, m'has deixat al·lucinada. I és que ho he notat, que el dia que no puc fer aquests 2 o 4 ous diaris, sempre intento tenir l'ou dur i em faig un ou dur en dejú. O sigui, el primer que faig és m'aixeco, faig un got d'aigua i em menjo l'ou. M'ha canviat la ungla, m'ha canviat el cabell, m'ha canviat la pell, l'energia. O sigui, aixecar-me, menjar-me un ou dur.
Bueno, és que és important el que dius, perquè ja passada. No és només el que introduïm, moltes vegades és el que deixem. O sigui, si menges una cosa, deixes de menjar-ne una altra. I si poses una proteïna d'alt valor biològic perquè quan es diu el valor biològic el que s'està dient és que aquell aliment porta tots els aminoàcids que nosaltres necessitem per construir proteïnes, que són aquests aminoàcids que són els essencials i nosaltres hem d'incorporar a través de l'alimentació. I l'ou és un dels aliments més complets, només li falta una vitamina que seria la vitamina C. O sigui que els ous és, a més és una proteïna que és relativament barata, si tenim la sort de tenir algun veí que té gallines o nosaltres mateixos, ara que comença a sortir l'herba, el rovell ja ha començat a canviar de color, ja no són tan groguenques dels pinsos i de més, perquè ja picotegen les herbes, el meló, la miqueta de fruita que se li dona i tenen un rovell que és espectacular i tot això es tradueix en més vitamines liposolubles, bueno, amb molts nutrients que són molt importants pel que tu dius, no? Però amb els ous, què passava? Que a partir dels anys 1950 va haver-hi una persona que va fer, es diu Ansel Keys, va fer un estudi a nivell mundial on va incloure diversos països, no, per demostrar que aquests països que tenien una dieta alta amb greixos saturats també anava acompanyat amb altes taxes de problemes cardiovasculars. Val? Uh-huh. Aquest estudi va començar en 22 països. La veritat és que va acabar amb 7, perquè només 7 van demostrar que això era cert o que no sabem ben bé si ho van demostrar o com que es va publicar com si això fos una veritat absoluta, a partir d'aquí es van demonitzar els greixos, però la realitat és que va ser un estudi tendenciós on la majoria de països que no podien demostrar-ho, com França, com hi havia varis, també Xile, doncs aquests van dir que no firmaven, no? Perquè paradoxalment ells eren països que consumien bastants greixos saturats i que no havien tingut problemes i no tenien problemes de cor. Però bé, es van publicar els resultats com si això fos una veritat absoluta i també és veritat que es va pagar també inclús a uns científics de Harvard perquè publiquessin uns estudis a favor dels carbohidrats i sucres i en contra dels greixos. Clar, això es va fer que tinguessin por als greixos per tenir problemes de taponament d'artèries, problemes de cor, d'infarts, d'ictus, i durant els últims 40-50 anys doncs, hem viscut amb aquesta por. I els ous, com que el rovell de l'ou és greix, doncs te'ls ha demonitzat pel cul.
No, clar.
La clara és la proteïna, el rovell és el que porta el greix.
I jo faig una pregunta. Mm-hmm. Jo em vaig interrompint,
I tant.
És que, no sé, perquè passa esto me huele que hay farmacéutica detrás, no? Quan fan aquestes coses.
Perquè bueno, realment... hi ha interessos.
Home, totalment.
Hi ha interessos.
Perdón, però és que si no lo decía explotava.
Per començar,
però...
els primers interessos ja m'estan a la vista. Si nosaltres veiem la base de la piràmide anterior, la base eren els cereals. És que aquella piràmide no la van fer uns nutricionistes, la van fer a la Societat d'Agricultura d'Estats Units. Ah, l'associació, imagina't. Disculpa.
Sí, sí.
Vull dir, aviam, els ous es poden fer en truita, es poden fer bullits, es pots barrejar...
A la planxa.
En altres, mm-hmm. altres menjars i això. Però jo havia vist, fins i tot, havia vist que es veien o es menjaven els ous crusos.
Sí.
Tal qual.
Bueno, hi ha gent que sí.
Potser passat per aigua, jo me'ls menjo, però crudo com tal...
Crusos.
No, sí, ho fan, sí, sí.
Jo
li
no veia.
Li punxen amb una agulla, no?, el que és el cap,
sí,
i punxen,
sí.
I van sí. com sorbint. Sí. Això ho he vist jo, però sí. No sé...
Jo ho veia perquè de petita, ara no me'n recordo ben bé aquí, però em sonava el suc de taronja amb un ou, no? Batut, no sé si us sona, sí, de les iaies...
Però això és per reaportar la vitamina C, que l'ou fa la reabsorció, sí. Perquè és aquesta falta de vitamina.
No sé ben bé per què era, per quan estaves malalt o quan estaves...
Bueno, era també per la procreació. Sí. Era per la procreació.
No, fa una mica de jo. La qüestió és, aviam, l'ou cru, sempre vigilen les temperatures, que no siguin estacions de molta calor i de més, i que no estiguin a temperatura natural, jo no hi veig inconvenient. La qüestió, en tot cas, hauríem de vigilar si l'ou estigués, o sigui, els problemes, realment, no sé que siguin a nivell microbiològic, que estem comentant amb la salmonelosi o similars, tindrien més a veure amb aquestes reaccions químiques que canvien a nivell molecular els ingredients, però per altes temperatures, amb els fregits a 170, amb els forns que passen de 200, bueno, inclús amb menys també, no? Aquí és on hauríem de vigilar. I amb els ous, doncs, mentre sigui cru, tenint en compte el que estem dient, que sigui putxat, que sigui poc fet, que sigui bullit amb truiteta, no hi hauria problema. Si és fregit, vigilem que no sigui cada dia, perquè si diem, ostres, ara menjo 4 ous, però són fregits, fem-los a la planxa. A la planxa es poden fer amb una goteta d'oli, amb una miqueta d'aigua, ho tapes amb la tapa i allò
i ja
és.
Està.
Jo a casa meva faig ous a la planxa.
Jo faig així també, o revueltos, saps?
I vigilant sempre la qualitat de l'oli, però vigilant sobretot les temperatures aquestes, que és on sí que tenim problemes.
I doncs, parlant de greix, també hem estat molts anys com escollint, per exemple, productes desnatats, no? Mm-hmm. Perquè ens deien que a nivell d'artèries eren molt taponats, que ens
taponaven
molt.
Sí, sí.
Similar al tema dels ous.
Bueno, és llavors, que tot surt d'aquí.
Clar, llavors què passa? Que ara, de cop i volta, ens adonem que aquests greixos, per exemple, una llet sencera, bona, natural, amb els seus greixos, ens aporta una nutrició brutal. Sí. Què passa amb això? Ara ens han estat enganyant?
És el mateix.
Què ha passat amb
clar,
això?
És exactament el mateix. Surt del mateix punt d'aquest estudi que es va publicar on demonitzàvem els greixos saturats, sobretot, i afavoríem els carbohidrats. Hem vist que això a nivell de salut doncs ens està anant realment malament. I ara estem apostant per tots aquests ingredients que, i aliments que són aliments reals. Per això tornen ara, no?, els aliments que són amb el seu greix. Perquè és que els greixos tampoc... els greixos no tots són iguals.
No, i a més les persones a la tercera edat necessiten
tots, pensem,
els greixos. Mira, perquè tenen falta nutricional simplement perquè ja són grans i no volen menjar, no tenen ganes de menjar, estan amb uns àpats com més justos o estan desajustats horari,
bueno,
no dormen bé, desganats, tampoc fan ja no tenen un moviment físic.
Jo el que veig molt és que la gent gran s'acostuma molt a anar a buscar el menjar fet.
Fet, sí. Ara està com
bueno,
molt...
Bueno, és que clar, és que és comunitat. Molt fàcil, t'ho posen allà tot amb la bandejeta, ben de... I a vegades no ens enganyem. Si jo alguna vegada només la coliflor m'agrada a mi, comprar una coliflor i menjar coliflor 2 setmanes seguides, perquè jo no menjo una coliflor en una setmana.
Clar.
Vull dir, l'avorreixo, no? Costa. I quan tens el plat que està allà preparat i tot, doncs és molt còmode, la veritat. El que passa que aquí sempre... Bueno,
bueno no. Seria mirar l'etiqueta, mirar que l'ingredient fos real...
I tot i així, el que passa és que en els plats preparats, per abaratir, perquè està caríssim tot, no sempre s'utilitzen... A mi una de les coses que més em preocupa, per exemple, són els olis. No m'he fixat, perquè no sóc gran consumidora de plats preparats, però si haig d'anar a comprar alguna cosa, sí que una de les coses que em fixo és que no porti, per exemple, oli de girassol. Jo, per mi, li tinc la meva guerra declarada. No vol dir que no en consumeixi quan vaig a fora, excepte que si vaig un dia i hi ha unes patates, doncs me les menjo i tan perfecte, però a casa sí que només oli d'oliva i oli d'oliva verge extra. Doncs vigilo una miqueta amb aquests ingredients, perquè sobretot l'oli, aquests de refinats i vegetals i baratos, són els que a nosaltres ens estan inflamant. De fet, el problema amb el colesterol ja no és tant si nosaltres mengem més o menys colesterol, perquè el nostre fetge té un mecanisme intern que el que nosaltres no li donem a través dels ous o dels aliments que porten colesterol, el fabrica. És tan important perquè el fabrica, el necessitem per la síntesi d'hormones, el necessitem pel nostre cervell, el necessitem per moltíssimes coses. És tan important per això, però clar, hem de vigilar que els greixos, hem de vigilar quins són, i el problema del colesterol que estava comentant és que ja no és si ens augmenta o no ens augmenta, que a més en tenim de dos tipus, el bo i el dolent, com sabem, sinó què és el que fa el nostre cos, què li estem fent nosaltres perquè hagi de sintetitzar més colesterol. Quina és la funció del colesterol? Doncs és anar a reparar aquelles artèries que estan inflamades i que s'estan doncs, deteriorant. I un dels fumadors ho saben, no? Els fumadors, per exemple,
totalment.
Una de les coses que més els afecta són el fumar. Però tenim els olis aquests vegetals hidrogenats, que fan tant o més mal, i l'altre és el sucre. Aleshores, a vegades posem molt l'èmfasi en ui, l'ou no sé què, però no deixem d'esmorzar les 5 galetes. O el pa aquest de molla amb, bueno, amb el que sigui, no? És això. És posar una miqueta a vegades també el foc on toca, i durant molts anys ens han tingut aquí, doncs, fent-nos veure que el carbohidrat era molt bo. I el carbohidrat no és que sigui dolent, el que passa és que no podem fer l'abús que fem, menjar pa, patates, galetes tots els dies i a tota hora, perquè en molts llocs es venen galetes cada dia o s'esmorzen cada dia magdalenes o pastes, i els carbohidrats no ens en oblidem. La fruita és un carbohidrat. Si hem d'optar per un carbohidrat, per què no aquest? Tots els vegetals són carbohidrats. Tot el que són doncs, les pastanagues, l'enciam, les cols, però d'aquests no en parlem. Aquests són els que han d'estar a la base. Que, de fet, estan a la base, ara a l'altra part.
I doncs, Emma, jo et volia preguntar, perquè, clar, ara també obreu... Vamos a abrir un melón un poco...
Aquí han quedat tots mig oberts, però...
Sí, un poco delicado, no? Però, clar, si tots seguim aquesta piràmide i mengem carn i aliments frescos i... No ens carregarem el medi ambient? Perquè al final, clar...
A nivell de medi ambient i sostenibilitat...
Perquè la gent està... És que diuen que això, que aquest tipus de dieta no és sostenible, no?
Bueno, és que clar, és que som 8.200 milions d'habitants al món, no? Si ara de cop i volta fem un canvi tan dràstic, s'ha d'entendre que hi ha unes repercussions pel planeta. A nivell biològic és el millor que ens pot passar per nosaltres, perquè funcioni més bé el cos i estiguem més nutrits i tinguem, i arribem als 100 anys, doncs estan en plena vitalitat.
Òptims.
I no tan desnutrits, no? A vegades, però és veritat que hi ha un impacte a nivell ecològic i de sostenibilitat. Però després també és veritat que és una cosa que no he tingut temps a entretenir-me i ho tinc pendent, amb que també m'agradaria veure l'impacte que està tenint, o sigui, m'agradaria fer la comparativa, perquè clar, nosaltres menjar unes patates que ens venen embossades, no?, de l'altra punta del món, o unes galetes que ens venen de l'altra punta del planeta...
A nivell de
sostenibilitat, uh-huh. Tampoc és que... O sigui, no és que ens estalviem.
No? Como que no lo dicen, això.
No ens estem estalviant l'impacte uh-huh. aquest mediambiental. No ho sé, a mi m'agradaria fer la comparativa en aquest sentit. Després també tot el tema dels cereals que portem arrossegant durant tants anys, tots aquests monocultius que són a base de o soja o de blat de moro, tot això s'està afectant també a la biodiversitat
i recordo,
té un impacte molt gran.
Me'n recordo quan estava estudiant, que vaig fer unes hores de treball a l'Aldi, que nosaltres teníem ruptura de llet d'espelta. Però precisament per això, perquè era llet ecològica d'espelta i doncs els camps d'espelta no els hi donàvem temps de recuperar-se. Doncs sí que és veritat que es fa un parón, potser 2-4 mesos, i quan ja es fa la recol·lecció, que s'inicia un altre cop aquest procés, doncs ja torna bé. Però això és normal, es pot entendre. Però perquè és espelta controlada, espelta... Passa el mateix amb el pa. Vull dir, clar, a nivell sostenibilitat, però està controlat. O sigui, no sé fins a quin punt que aquesta bossa que prové de patates, no? Porta plàstic...
Bueno, i
el transport... No, clar.
Però hi ha més enllà de l'alimentació. Si als Estats Units, se suposa que, o així ens ho expliquen, no?, que han fet aquesta inversió de la piràmide perquè se n'han adonat que el 90% del gasto sanitari es deu a malalties cròniques, això també té un impacte.
Total.
A nivell de sostenibilitat, perquè tot això significa doncs, tota l'atenció mèdica que gira entorn a tot això. A mi m'agradaria, és molt difícil, i a més a mi els números no és el que millor se'm dona, però sí que m'agradaria fer una miqueta de comparativa per dir, bueno, realment, què suposa no, canviar aquest tipus d'alimentació, perquè no, aquesta piràmide no està només destinada a les famílies i a consum propi. Tot el que són menjadors escolars, tot el que és exèrcit, tot el que té a veure amb programes d'infants o dones embarassades, tot això s'afecta a totes aquestes campanyes. O sigui, té un impacte real, però ningú està dient que no tingui un impacte el que estem fent a dia d'avui.
No, i a més també m'he fixat que a la nova piràmide ja no recomanen el gotet de vi, la oncita de chocolate... Què ha passat ara?
Clar,
veus, jo l'onza de chocolate no la perdono, El chocolate negro, esto no lo perdono.
No, però és que la chocolate negra no és el problema. No hi ha ningú que tingui problemes.
Però que ja no recomanen embotits, ja no recomanen dolços, ja no hi són.
Perquè són bastant dràstics amb aquesta piràmide. I està bé, perquè al cap i a la fi, aquí el que ens han de posar és el que és òptim i el que és, el que és saludable. L'altre ho sabem i ho coneixem tots perfectament. Sí. I potser la confusió més gran era que abans doncs, teníem la punta, teníem consum esporàdic, doncs la cerveseta, que hi havia la gerra de cervesa, hi havia també la copeta de vi...
Totalment.
Tots els dolços a dalt de tot, doncs tot això, com que no és bo i no porten nutrients, realment és que els hem de treure. No?
Clar, és que tenim aquí un paper que ens ha portat la Emma, molt xulo, que és com la piràmide d'alimentació saludable, fins ara el que nosaltres creiem des del 2015. I doncs, clar, també tenim la nova piràmide que s'ha posat ara, no?
Sí, des del 2026, és la que treballem aquí al Casal dels Avis.
I doncs estan totalment invertides i doncs, clar, la nova doncs, ens porta... Tots el que són els pans, els grans, no? A la part de baix, res, molt poca cosa. Pugem amb la fruita, tenim plàtans, tenim el raïm, la taronja. Després, bueno, trobem aquí els greixos, el que seria l'alvocat, la mantega, doncs els camarons, una mica el iogurt, no? Els ous. I després anem pujant, doncs anem a les verdures, no? I a la part de proteïnes. Les proteïnes tenim la llet, tenim els greixos, no? Vemos aquí, això és la sobrassada?
Jo diria...
Dime, mira, que sí, por favor.
Tu veus sobrassada, però jo no veig sobrassada. A més, és bo perquè... Bon, me l'he mirat molt...
Sobrassada, això no, també m'he estat rumiant,
No, jo, clar, em posa la bandeja negra i em posa... Jo crec, no, però potser és carn, la carn picada.
Jo diria que és la carn picada.
Bueno, doncs jo veus sobrassada,
que és l'única cosa que jo canviaria en aquesta piràmide, perquè que em posin un envàs de plàstic amb una carn picada, no? Sapiguent que poques persones som, clar, les que vivim en un poble, tenim una carnisseria prop i que ens la piquen manualment.
Però bueno.
Però bueno, perquè normalment aquestes...
Venen a les bandejas, aquestes, és com molt reconocible, bandeja negra con tapa de plàstico, no?
Però el problema és que aquesta carn no és la mateixa que tu compres a la carnisseria.
No, clar,
aquesta carn, si us
ja
fixeu a l'etiqueta, moltes vegades posa CSM, carne separada mecànicamente. I això és tota aquella carn que ha quedat enganxada a les carcasses i en els ossos, que ho separen mecànicament. Sí que és veritat que té una miqueta a nivell de composició nutricional, canvia, perquè com que està molt enganxada en l'os, té una miqueta més de calci, però són carns de molta mala qualitat. I a més els hi han de ficar coses perquè els antioxidants perquè no es tornin fosques, nitrits, vull dir, moltes cosetes d'aquestes. Jo és l'única foto que canvia, l'única no, però seria la primera que em crida l'atenció i la canviaria. Però bueno, ho dono per bo, perquè en però, general, després, la piràmide sí, penso que s'enfoca...
Després està el pollastre, aquí tenim el salmó, tenim el tall, no?, d'entrecot, doncs, bueno, tenim aquí els green beans, que venen a ser les mongetes, també, sí, la part de fruita, bueno, vull dir, està molt, molt, realment molt invertida, perquè a més, a l'altra, a la del 2015, fixa't que les fruites estan justament al mig, 3-4 sí, al dia. Bueno,
posaven, sí, 3-4, després tenint el...
4 fruites al dia és molt de sucre, crec, eh?
Bueno...
No depèn de la fruita, no?
Són carbohidrats, no,
sí,
clar,
però
depèn.
És el
però
que passa
per mi és massa sucre.
És que el carbohidrat sempre és depenent de l'activitat física.
Yeah. Clar.
Persones sedentàries el carbohidrat l'haurien quasi de mirar i prou, val? O fer les eleccions aquestes sobretot més vegetals, perquè porten fibra, perquè porten polifenols, porten antioxidants i no té el mateix impacte
el fruit vermell, per exemple, no? El plàtan sí que és, bueno, la gent reull del plàtan, quan el plàtan realment aporta molt potassi i és un complement molt bo per fer postres, també és una opció bona. Vull dir, la pastanaga també, per fer postres amb els ous,
sí,
l'avena integral o avena sense gluten puntualment, també.
També puntual. I potser
puntual,
més a hores del dia on ens belluguem i podem,
sí,
cremar.
Un ProRide pel dematí, per exemple, és un bon esmorzar amb el iogurt, no? Però, bueno, ha fet un canvi... Sí que està invertida, sí.
Sí, nota el canvi.
Es nota,
bueno,
home.
Molt, eh?
A més, el treure la copeta de vi, perquè això era important, perquè l'alcohol és que no porta cap nutrient. El que sí que és veritat és que
falta l'aigua.
Perquè...
No porta l'aigua,
sí,
aquesta piràmide.
Ah, no, no, no. Bueno, hi ha petits canvis. Aquí, sí, a la nova, només es centren
amb el menjar.
Amb el menjar, a alimentació real i prou, i no posen el que realment a la base hi havia era salut emocional, beure i hidratar-se amb aigua, bàsicament, moure't, que aquesta era un punt important, però no es posa amb els hàbits. Això. No es posa amb els hàbits. Es posa, bàsicament, amb el que és alimentació i...
Sí,
i
a nivell mental, a nivell social, també, sí, una activitat social bona, doncs les infusions...
Sí, infusions, no? Caldos, estar hidratat, però que
caldos,
no siguin... Sí.
I doncs a nivell de port de col·làgen també es porta molt el caldo d'ossos, també és bastant, bastant recomanable, però no substitutiu del menjar com a tal, sinó un afegit a el que seria el menjar.
Clar, és que el caldo és un plat de caldo.
Per
el que passa que aquest té més densitat nutricional,
total,
aporta més, porta glutamina, porta moltes coses, bueno, col·làgen, que és antiinflamatori, a la tercera edat, a part de la cúrcuma, una de les coses que més desinflama és el col·làgen.
Sí, total.
Doncs el vi està bé que ho treguin, el que passa que aquí ho justificaven, vosaltres us en recordeu que anàveu al metge i deien no, una copeta de vi és bona. Això us ho deien perquè hi havia, em sembla que era sobre els 80, el 1980, va sortir com un estudi, no?, que el que deia es diu la paradoja francesa, perquè el que vam veure és, ostres, com pot ser que els francesos, vale, mengin tants greixos saturats, tornant al tema dels greixos, no?, a base de mantega, ells cuinen amb mantega, fan servir molta nata, el foie, que és el fetge aquest, no?, que està tan bo, però també és molt, també té greixos saturats.
Molts greixos.
Bueno, i com pot ser que ells, els formatges, que són un país formatger total, no?, com pot ser que amb aquesta alimentació ells no tinguin tasses d'infarts i problemes cardiovasculars tan elevats, no?, sinó que els tenien bastant baixos, no? I això és el que els hi xocaven. I el que van buscant aquí va ser que, ostres, com que també era un país molt consumidor de vi, el vi negre, sobretot, és el que té aquest antioxidant que es diu resveratrol. El que passa que, clar, la quantitat que nosaltres hem de beure de vi
per aconseguir el resveratrol,
la quantitat, clar, i l'efecte antiinflamatori que ens faria això i antioxidant serien de bastantes ampolles. Però després van, això és més recentment, el que han acabat veient és que potser no era tant el vi, perquè la quantitat no ho justificava, però sí que és veritat que a l'hora de sopar o a mitja tarda, no?, el que feia la copeta de vi o a l'hora del dinar era amb tranquil·litat, amb calma, amb bona companyia. Els aliments, encara que fossin formatge i que fossin nata o que fossin mantega, eren aliments reals, no eren ultraprocessats. Aquí no hi havia tants... Ara actualment les coses han canviat, no? Però quan es va estudiar no hi havia aquest consum tan elevat de carbohidrats. I es va veure que era una miqueta per això, no? Perquè també és la tranquil·litat, el baixar el nivell d'estrès i tal. No s'explica tant pel vi, però durant aquests anys va funcionar i...
Sí que és veritat que s'estila molt, no? Hi ha qui, bueno, li agrada més el negre, el vi blanc, però és com una moda, no? Abans era com una utilitat, perquè jo sé, el meu pare potser... Ara potser ja no, però abans feia la seva copeta de vi, res, molt poquet, per sopar. Era com per sopar la copa de vi. Bueno, mira, suposo que costums també, no? Vull dir, perquè
costums
ara...
Costums i que abans era una recomanació mèdica. Total. Tu anaves i et deien que era bo, que era bo, i que calia.
Sí,
vull dir.
Sí, una copita de vi, no tu? Vale. Adentro. Doncs, Emma, no sé si ens hem deixat alguna cosa pendent de les primeres preguntes, si
bueno,
ens volies comentar,
mira,
alguna cosa així ràpida.
Mira, jo només una cosa que he vist que els hi va xocar moltíssim, moltíssim. En el
grup,
dels avis,
del casal.
I avui que farem l'última sessió, ho repassarem també, que avui toquen els greixos, que és l'única part, que l'última que ens queda, va ser el tema de les proteïnes, perquè ells no sabien la poca quantitat de proteïna que prenien al dia. Clar, nosaltres, per exemple, tu deies que menjaves fins a uns 3 o 4 ous diaris.
Sí.
Clar, si nosaltres multipliquem, per exemple, una persona de 60 quilos, multipliquem per 1,4, agafem la mitja, ni 1,2 ni 1,6, ens sortiria que serien uns 84 grams de proteïna per dia. Vale? Si fos de 70 quilos, ens sortirien uns 98. Deixem-ho, per exemple, a uns 100 grams de proteïna al dia. Com l'aconseguim? Doncs l'aconseguim, els hi vaig ensenyar les imatges. Jo tinc unes publicacions on poso per aconseguir 25 grams de proteïna quins aliments ens ajudarien. 25 seria un àpat. Vale? Per exemple, hauríem d'esmorzar, el que jo us dic, per aconseguir la proteïna que ens toca, hauria de ser esmorzar, dinar i sopar. No un d'aquests, no, serien tots aquests.
Tots.
Val? 5 iogurts. Serien 25 grams de proteïna.
Deixa'm que faci un incís, perquè a més m'encanta.
5 iogurts.
És que la gent diu, és que vull fer dieta. Però és que fer dieta no és...
Menjar poc.
Menjar poc o no menjar o ja. No. Si fem una dieta completa amb els seus grams per pes de la persona, no tens valor...
No.
De menjar-te les quantitats que et pertoquen.
Costa.
Costa molt.
Si fas esport, m'ho puc creure, perquè sí. Ho cremes i llavors... Però és que... És que te sale por las orejas. Perquè només amb els grams de proteïna... És que ja...
És però, que... a més, la qüestió és que la proteïna et sàcia, després no tens gana.
No, clar, això també. I amb els greixos.
També,
o sigui, vull dir...
Sí.
L'aport, no? Jo, per exemple, faig 50% proteïna, 50% vegetal. Però sí que li faig un 10-20% de greix. No? Uh-huh. Una boca, tal, no? Però és que no tens gana. O sea, ¿dónde meto los 25 gramos de proteína por partes?
En 4. Serien 4, 25 grams, si nosaltres anem de... multipliquem, vale? De llet, per exemple, serien 3 gots.
Clar, jo ningú, crec que la Montse ja s'ha empatxat solo de pensar...
De pollastre anirien bé, perquè pollastre serien uns 80 grams, que és una ració molt petitona. De peix vindrien a ser uns 120 grams o així, que això està bé. Vale? De cigrons, per exemple, no ho fem. Serien 120 grams de crus. Cuits es multipliquen i una mica més. Vull dir que...
Ja ens sobrepassaríem amb un plat de cigrons només al dia.
Però és que la quantitat que us estic dient és per 25 grams. Nosaltres hem d'arribar, amb
fins
aquests números que hem dit, al voltant del 100 o dels 80.
Dels 84, no? En aquest cas, 60 per 1,4 grams de proteïna.
Quan van veure això, van dir, jo no arribo. Dic, jo sé que no arriba i que costarà. A mi a vegades em costa, vale? Ens podem ajudar, sobretot doncs, amb proteïnes a vegades de pols, que van molt bé i que ens ajuden si són bones i de qualitat, però també vigilem quin tipus de proteïnes. No tots són els xuletons. Tenim les llegums, tenim els ous, tenim l'associació aquesta, a vegades que fem doncs, de llenties amb arròs, podem combinar, tenim els làctics. Vol dir que podem tenim bastanta varietat, però la quantitat costa arribar-hi.
Jo feia temps vaig provar la proteïna de Wader, que és eco, sense lactosa i tal, però perquè sortia a córrer, feia esport, clar, va arribar un moment que jo estava posant allà cebaïta, no? Vull dir, clar, jo soc més prima i estava com un totxo. I dic, ui, vamos a frenar con la proteïna que el músculo está creciendo. I és una passada, perquè dius, buah, la suplementació, no? Guiada i...
Sí, ha de ser sempre guiada.
Però suplementació... bona, no de sucres, perquè ojo que no totes les proteïnes valen, no? Vull dir, però es nota molt, és brutal. Sí. Sí, les cames, jo hi vaig com Hulk, semblava Hulk. Diu, vamos a frenar, Anna.
El que prengui una mica de proteïna al dematí no li passarà això. No. No ens hem de preocupar, amb això no. Però es van quedar molt conscienciats, no?, de la quantitat de proteïna que fa falta i sobretot per treure la por aquesta de que els ous no ens fan mal. Almenys 3 o 4 els ous al dia no ens farien mal.
Molt bé, molt bé.
Vale.
Doncs, hem arribat al final del programa d'avui. Doncs, Emma, sempre és un plaer tenir-te aquí amb nosaltres. La veritat és que...
S'ha aprenent molt, eh?
El programa d'avui, com sempre, ha estat molt, molt interessant i molta informació. Montse, me'n vaig amb tu.
Sí.
Novetats al casal.
Estem preparant el que és la festa de la gent gran. Estic dient que ens estem quedant sense tiquets. Vull dir que...
Estem ja...
Sí, i que es fa el dia 28 d'aquest mes, i a les 10 del matí doncs, tothom ha de ser allà perquè començarem doncs, a repartir... En aquest cas es passarem una mica, però bueno...
Digue-li a la Emma, digue-li, no t'ho diu, ens passarem una mica, però sí. No t'ha dit...
No, aviam. Un entrepà de pernil, de pernil ibèric, eh? Cuidado, que no és qualsevol pernil.
No.
Xocolata desfeta i un croissant, ja et dic la mida.
El problema és si menges dos o tres.
Sí, i una enciamada. I llavors per beure, doncs, clar, normal, perquè és un esmorzar, aigua... Alguna Coca-Cola sense...
Per què és, Emma, que a la tercera es tornen tan golosos? Què passa amb això? Jo, al meu pare, no li ha agradat mai el sucre i ara està d'un goloso i papa. Però què fas?
No ho sé.
És curiós, no? És com, jo crec que es senten cansats, pot ser, i arriben a fer aquest pic de sucre involuntari, vull dir...
I també perquè al moment que menges alguna cosa dolç...
Ja
puges a la muntanya russa.
Sí.
Ja entres.
Jo penso que sí. Però intentem. Però com que llavors farem una miqueta de ball, llavors tot això baixarà.
Es cremarà.
Llavors es cremarà una mica, vull dir, esclar.
I els hi recomanes fer una passejada 10 minuts abans i així ens estan...
També, perquè pensa que la gent la fa la passejada, perquè és
perquè
a l'espai Tolrà.
Sí.
És a l'espai Tolrà i, esclar, molta gent no baixa amb cotxe, baixa a peu. O sigui que ja fa gana. I llavors l'estona que estan fent cua
també està allà parat, és estressant. Perquè volen entrar ja. Volen entrar ja.
Vull dir que en aquest cas estem una miqueta coberts de tot.
Sí, està molt bé això.
Està compensat, no hem de dir res.
Sí,
no vamos a echar la bronca a nadie.
No.
Doncs Montse, moltíssimes gràcies. Hem de comentar que el programa de la carpeta de l'avi és en col·laboració amb Ràdio Castellà, i doncs ens trobareu tots els divendres d'11 a 12 en directe i després els divendres de 3 a 4 i els dissabtes de 4 a 5 en retransmissió. I doncs moltíssimes gràcies. El proper divendres tornem amb un programa nou. Que tingueu bon dia.
Adéu.
Adéu.
Un peu aquí, un peu allà. Braços amunt, braços avall. Un peu aquí, un peu allà. Gira, gira i avalla. Un peu aquí, un peu allà. Braços amunt, braços avall. Un peu aquí, un peu allà. Gira, gira i avalla.
A cals avis tot pot ser, mil i un ens deixen fer. De l'escola a ballet, els fem anar com un coet. A tots ens anem fent grans, ho gaudim a cada pas.
Que per molts anys tots puguem ballar i seguir cantant.